IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donant dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. La pornografia en línia s'ha convertit en una porta oberta a una addicció silenciosa que afecta milions de persones arreu del món. Cada segon, més de 30.000 persones consumeixen contingut explícit a internet i aquesta exposició, segons els experts, activa els mateixos mecanismes al cervell que les drogues. La dopamina, coneguda com l'hormona del plaer, és alliberada en gran quantitats, creant un cicle de dependència que porta el consumidor a buscar continguts cada cop més extrems. A Espanya, l'edat mitjana del primer contacte amb la pornografia es situa als 8 anys, una etapa clau per al desenvolupament emocional. Aquesta exposició precoç no només condiciona la percepció de les relacions, sinó que també genera tolerància i habituació, dos factors claus de l'addicció. Un 77% de les persones addictes mostren símptomes com ansietat, irritabilitat i dificultats per regular les emocions.
Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie la participació dels millors experts per descobrir com ha evolucionat la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio.
En aquest capítol de Nude aprofundim en els mecanismes de l'addicció a la pornografia, les seves conseqüències en el cervell i les emocions i com podem reconèixer i abordar aquest problema en una societat cada cop més digitalitzada.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
Nude, capítol 3, pornoaddicció. La sexualitat ens acompanya des del moment en què naixem, definint com entenem el nostre cos, les emocions i les relacions. Però quan els infants de 8 o 9 anys s'exposen a la pornografia, aquest procés natural es distorsiona. El cervell, encara en desenvolupament, reacciona amb una sobrecàrrega d'estímuls visuals i emocionals que no pot processar adequadament. Aquest impacte no només genera confusió i desorientació emocional, sinó que aquestes imatges queden gravades amb força al cervell, fent-les difícils d'oblidar i provocant ansietat, confusió i, en molt de casos, traumes emocionals que poden marcar la seva percepció de la sexualitat.
La nostra sexualitat comença quan naixem, val? Però no la sexualitat que nosaltres entenem com a relacions sexuals ni compartida, sinó una sexualitat pròpia, és a dir, l'idea de qui sóc, de com és el meu cos, de sexe biològic que tenim.
Sabem per la psicologia evolutiva que als 7, 8, 9 anys hi ha el canvi entre el pensament fantàstic.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
I el pensament realista, que intenta cercar explicacions, que troba ja models de com funciona el món, a un nen de 6 anys li pot dir, me'n vaig a casa meva volant, i encara el nen pensarà, volarà, no volarà, com ho fa? Si li dius a un nen de 8 anys o a una nina de 8 anys, ja te diu, bé, no me contis històries, venga, perquè ja sap que això és impossible. Arribar en aquests anys amb un producte que pretén mostrar la veritat de les relacions, la veritat entre cometes, amb aquest producte especialment tòxic, distorsiona la manera de viure la pròpia sexualitat, les pròpies emocions, els afectes, les relacions, justament a l'edat en la que estan cercant models realistes de com és el món, com són les relacions.
Que passa que un cervell de 8-9 anys no està utilitzant el seu cos i la seva sexualitat per relacionar-se d'una forma violenta, d'una forma de submissió, no està evidentment preparat per entendre que tot això és denigrant, que al final també és violent, com deien, cap a sobretot les dones o el cos femení.
Aina Lliteres i Pons, terapeuta sexual, intervenció en adolescents i famílies.
Inevitablement correlaciona que si això és allò que s'està mostrant com a sexualitat i aquella és la primera part de la seva educació sexual, de relacions sexuals amb altres persones, siguin d'un sexe o d'un altre, semblarà que ho naturalitza d'una forma normal, postcomates normal.
El 50% de les xiques de 9 anys ha vist pornografia. Esta és la realitat.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
¿Qué va a pensar una chica de 9 años cuando le aparece un vídeo de incesto o de un señor mayor teniendo un encuentro con una chica joven? Lo que me decía una chica el otro día en primaria, en un taller. ¿Cómo hago para quitarme esa imagen de la cabeza, Alejandro? ¿Tienes alguna técnica psicológica para borrarme esa imagen de mi cerebro? Le ha traumatizado, es prácticamente una agresión. No está preparado. El trauma significa que mis recursos son más pequeños que el evento, que la fuerza del evento. Esa es una de las definiciones del trauma. Si el evento es tan fuerte a nivel sexual, que yo no tengo los recursos para digerirlo, y eso me genera un impacto muy grande en una mente inocente, ingenua, que a lo mejor pues está viendo películas de Harry Potter y haciendo al ojo mora con un bolígrafo, ¿no?
Clarament pensaran en aquestes edats que la sexualitat té a veure amb el que ofereix la pornografia. Molt lamentable, perquè empobreix les relacions entre les persones, perquè els hi mostra relacions amb contingut clarament violent, amb contingut, a més, de dominació entre persones, etc.
La pornografia activa mecanismes molt poderosos que expliquen la seva capacitat per enganxar. Quan es consumeix, el cervell allibera dopamina, associant el contingut al plaer i reforçant el comportament. Aquest efecte es multiplica amb l'associació directa a l'orgasme, una experiència de recompensa molt intensa que condiciona el cervell a buscar aquest estímul de manera repetitiva. A més, la pornografia sovint s'utilitza com una via d'evasió emocional davant l'estrès, l'ansietat o la solitud, fet que reforça el consum per alleujar emocions negatives. Factors com la novetat constant, la seva accessibilitat immediata i la falta de restriccions digital fan que el consum sigui fàcil i impulsiu. Aquesta combinació d'associació amb l'orgasme, regulació emocional i estímuls visuals fa que la pornografia es converteixi en un hàbit reforçat contínuament, difícil de trencar sense una intervenció conscient.
¿Cuáles son los trucos de la pornografía?
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
Lo primero es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El porno te da placer y te quita algo negativo. Te quita ansiedad, te quita estrés, te va de un rato de la realidad. Por tanto, tu cerebro te dice, oye, tío, sigue haciéndolo, si esto te da placer y te quita algo negativo, pues tienes que perpetuarlo, ¿no? Todos buscamos el placer, intentamos huir de las cosas que son desagradables.
Que también es otra variable muy, muy importante, sobre todo en el porno. Es decir, en el resto de adicciones, normalmente...
Jorge Gutiérrez Berlinche, especialista en problemes d'addicció, impulsor de la ONG Dale una Vuelta.
El consumo, la tolerancia lleva a una tolerancia cuantitativa, es decir, que necesitas más cantidad. En el porno eso no es así, necesitas sobre todo más calidad.
A día de hoy tenemos lo que llamamos la sociedad del yo-yo y de ya-ya, ¿no? A mí me gusta llamarla así. Es una manera de entender la vida en la que solo importo yo, en la que vivo en un escaparate mostrándome en Instagram constantemente a ver si me apruebas o no me apruebas, subo mis publicaciones a LinkedIn a ver si valgo más o menos, o subo unos bailes a TikTok a ver si pues obtengo esa validación o no. Cuando soy adolescente esto es muy peligroso, porque sabemos que en un momento en el que yo necesito gustar, como en la adolescencia, tengo deseabilidad social, una necesidad de pertenecer a algo, buscar un grupo, desarrollar mi autoestima, es una población más vulnerable aún. También para el ya-ya, si lo quiero, lo tengo. Quiero sexo, entro en Tinder, en Grindr, en pornografía. Por tanto, el impacto que tiene ese contenido no es un impacto normal audiovisual. Tú viendo una peli de violencia no te masturbas viendo la peli en el cine. La asociación constante de algo íntimo, escondido, que tú haces con la sexualidad ante ese material va produciendo unos condicionamientos que no lo hace ningún otro material sexual, ningún otro material explícito o de entretenimiento.
La neurociència ha estudiat com el consum de pornografia afecta el cervell i ha demostrat que pot actuar com una substància addictiva. Quan una persona consumeix pornografia, el cervell allibera dopamina, l'hormona associada al plaer i a la recompensa. Aquest alliberament genera una sensació de gratificació immediata, reforçant el comportament i establint una associació directa entre el consum de la pornografia i el plaer. Amb el temps, el cervell desenvolupa tolerància a aquests estímuls, cosa que significa que es necessita un consum més freqüent o contingut més extrem per obtenir el mateix nivell de plaer. Això no només perpetua el cicle de consum, sinó que també pot afectar a altres àrees del sistema de recompensa del cervell, reduint la capacitat de gaudir d'experiències quotidianes o de construir relacions sanes. A més, aquest excés de dopamina altera la manera com el cervell regula les emocions i respon a estímuls no sexuals, dificultant la desconnexió d'aquest cicle addictiu. La pornografia es converteix així en un mecanisme de regulació emocional que, lluny de resoldre tensions o ansietats, les agreuja amb el temps. Aquest impacte fa que la pornografia no sigui només una qüestió cultural, sinó també un fenomen amb repercussions profundes en la salut mental i emocional.
¿Qué nos dice la neurociencia de la pornografía? ¿Cómo funciona en el cerebro la pornografía?
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
¿Puede actuar como una sustancia en el cerebro? Pues parece que sí. Parece que la pornografía se comporta como la cocaína, como la heroína, como los videojuegos, como las apuestas, exactamente igual en el cerebro.
Y bueno, el chonquis de la adrenalina, el que fa puenting una vegada, o sea que es subidón de adrenalina, después parapente, paracaídas, ha de cercar algo que te doni aquest subidón de adrenalina de tant en cuant.
¿Qué hace? Bueno, primero atacar un cerebro vulnerable, ¿no? Niños que, y niñas que creen en el ratoncito Pérez y que se encuentran con pornografía, su cerebro es como una masa de arcilla que está muy mojadita. Cuando la masa de arcilla está muy mojadita, es muy maleable. Un chico o una chica de 10 años aprenden un idioma mucho más rápido que yo, porque tienen más plasticidad. Aprenden a tocar la guitarra mucho más rápido que yo, porque tienen más capacidad de aprendizaje. Pero lo que les pueda pasar les va a hacer mucho más daño que a mí.
¿Cómo ese sistema de recompensa cerebral va formándose de una determinada manera? Se va adecuando a lo que tu cerebro y tus impulsos van buscando.
Jorge Gutiérrez Berlinche, especialista en problemas de adicción, impulsor de la ONG Dale una Vuelta.
Esa huella, ese cableado cerebral, lo que hace es reducir o facilitar que ese consumo sea cada vez más, como más rápido, como necesite, como que cualquier circunstancia te pueda llevar a ese comportamiento. Porque se crean esas rutas que hacen que el cerebro no tenga que pensar qué es lo que le da placer, ¿no? Sino que ya está como diseñado, vas diseñando tus propias vías para de actuar de una manera como mucho más rápida en el cerebro sin tener que pensar o sin tener que decidir, ¿no?
Pero al final es tot pura química, el cos demana més de lo que mos dona plaer.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
I això crea addicció, al final és com l'heroïna, la cocaïna, crea addicció, per què? Perquè m'està generant plaer, perquè el meu cervell connecta amb el plaer de vull més, lo que mos dona plaer, vull més, i m'encanta la xocolata, voldré més xocolata. Pues lo mateix amb el porno, amb tot lo que genera plaer i mou la nostra química, genera al final una addicció perquè ens requerim més.
Per tant, tot allò que entri en circuits dopaminèrgics, al final quedarà vinculat i quedarà com a adherit, com a part de plaer i com a font de satisfacció, independentment de que ho sigui o ja no ho sigui.
Aina Lliteres i Pons, terapeuta sexual, intervenció en adolescents i famílies.
I després es veurà que, clar, hi ha un llindar d'habituació, de manera que com més necessitat n'hi ha i més intensitat, cada vegada haurà de ser en augment, perquè necessitarà el cos molta més entrada de... molta més potència, molta més entrada de satisfacció, més dopamina per accedir en aquesta... com a sensació de plaer.
El subidón del plaer el necessites cada vegada més i més i més. I ja el que més causava plaer al principi ja no m'ho gasta. Vull més. I cada vegada més. I es converteix en una addicció perquè necessito, per sentir plaer, veure més hores. Veure més agressivitat. Necessito arribar i practicar-ho jo. Però al final és tot pura química. El cos demana més de lo que mos dona plaer.
El consum de la pornografia ha evolucionat fins a convertir-se en un fenomen que atrapa milions de persones en un patró de consum compulsiu. Aquesta dinàmica és impulsada per mecanismes com l'efecte Coolidge, que explica la recerca constant de novetat i estímuls nous. A mesura que augmenta el consum, també ho fan els efectes sobre el cervell. La pornografia no només activa el sistema de recompensa, sinó que genera tolerància, cosa que porta a buscar continguts cada cop més extrems. Aquesta espiral de consum fomenta l'aparició de nous conceptes per descriure el seu impacte, com la boira mental, que fa referència a la dificultat per concentrar-se després de sessions maratonianes de consum, o la disfunció erèctil induïda per la pornografia, que aborda les disfuncions erèctils derivades d'un consum excessiu.
Hay dos fenómenos que ocurren en la pornografía. Uno es el binge watching, que es el atracón, ¿no? Esto pasa con la comida. Nos tiramos muchas horas consumiendo pornografía, hasta 2 o 3 horas consumiendo pornografía, y tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Cada vez voy necesitando un atracón más grande para sentir los mismos efectos. En estas personas que hacen esos atracones, se les va produciendo una distorsión de la percepción del tiempo. Es decir, su capacidad de darse cuenta de cuánto tiempo han pasado consumiendo pornografía está deteriorada, como pasa en el casino, ¿no? Que te quitan los relojes, te ponen como un ambiente más oscuro para que no sepas si de noche y de día, pues digamos que pues esa adicción te va distorsionando la percepción del tiempo.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
También hay un fenómeno de la tolerancia en la pornografía que se llama el tap jumping, que es el cambio constante de tabulador. Es decir, jóvenes que consumen pornografía y como cada vez necesitan más, se abren muchas pestañas. Tienen 7 vídeos de las 7 actrices que consideran que le citan y van cambiando constantemente, dándole un pico de intensidad que no existe en la vida real. O sea, el ser humano no está preparado para tener constantemente un bombardeo de sexualidad en el punto del vídeo, que además es más extremo, más intenso, que puede dar más placer. Es una sobrecarga. Los plomos de la casa se agotan.
Bueno, el efecto Coolidge tiene que ver con esa novedad. Cuantas más imágenes sexuales, sensuales tengas, pues es más fácil que continúes con ese consumo, ¿no?
Jorge Gutiérrez Berlincher, especialista en problemas de adicción, impulsor de la ONG Dale una Vuelta.
Coolidge es el nombre de un presidente de Estados Unidos y ese nombre quedó para la posteridad porque el presidente de Estados Unidos en aquellos años fue a una granja con su mujer, a una granja donde había gallos y gallinas, ¿no? Entonces lo que se cuenta es que Coolidge, pues al visitar esa granja, su mujer se dio cuenta de que un gallo se estaba pareando pues de una manera pues muy llamativa. Entonces preguntó al dueño de la granja o a quien me acompañaba si eso era normal y dijo sí, este gallo se aparea, está continuamente apareándose no sé cuántas veces al día. Entonces le dijo la mujer, la primera dama, dijo al jefe de la granja, cuénteselo a mi marido. Y al contárselo a su marido, el presidente Coolidge dijo y siempre se aparea con la misma gallina. Y dijo, no, por favor, siempre con gallinas diferentes. Entonces le dijo el presidente al dueño de la granja, le dijo, cuénteselo a mi mujer, ¿no?
Somos la sociedad supuestamente con más libertades sexuales de la historia, pero somos la sociedad con el peor sexo de la historia. Ha habido brotes de clamidia, sífilis y gonorrea en los últimos 2 años en nuestro país. Con la de prevención que hemos hecho en las escuelas, en los institutos, pónselo, póntelo, y etcétera, etcétera, ¿no?
Estem generant serveis que van molt ràpid, que generen ansietat. I generam uns infants que viuen amb ansietat i amb ansietat.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Molts de joves diuen que si no és violent ja no s'exciten, ja tenen problemes d'erecció. A mi va sorprendre la quantitat de vendes que hi ha de Viagra entre joves. Hem passat que la Viagra ja no és perquè els homes amb certa edat i patologia prostàtica puguin continuar gaudint de les relacions sexuals. Ara és perquè els joves ja no poden gaudir de les relacions sexuals si no són amb drogues, amb medicació.
2 de cada 10 jóvenes de 18 a 35 años han sufrido algún tipo de disfunción eréctil. El aumento del consumo de Viagra, no sé si visteis la noticia que salió hace poco, alucinante. Preguntarle si tenéis algún amigo o amiga farmacéutica.
Els estem destrossant la infantesa perquè ja han... Els efectes són bestials. Això genera ansietat. L'estar constantment amb aquests picos de dopamina també genera ansietat.
El concepte de trastorn per comportament sexual compulsiu es va introduir formalment per l'Organització Mundial de la Salut amb la publicació de la Classificació Internacional de Malalties que es va aprovar l'any 2009. Aquest diagnòstic va ser inclòs després de dècades de debat sobre la natura i les implicacions del comportament sexual compulsiu, inclòs l'ús problemàtic de la pornografia. L'OMS va decidir no etiquetar aquest trastorn com una addicció en el sentit estricte, tot i que molts dels seus mecanismes comparteixen similituds amb altres addiccions comportamentals. El terme es defineix com una dificultat persistent per controlar impulsos o urgències sexuals intenses, malgrat les conseqüències negatives per a la persona o el seu entorn. Aquesta inclusió va ser un pas important per reconèixer el problema des d'una perspectiva científica i obrir la porta a una millor comprensió i tractament del trastorn. També va destacar la necessitat de més investigació i educació sobre els efectes del comportament sexual compulsiu, especialment en relació a la pornografia.
Si hay tantas pruebas neurobiológicas, debería existir una adicción a la pornografía. Sí, existe, y la gran mayoría de investigadores estamos de acuerdo con este modelo de la adicción, pero la realidad es que es un término todavía en debate y un término en el que estamos trabajando. En 2010 se intentó llamar hipersexualidad o trastorno hipersexual.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
¿Qué es necesario para que exista esta patología o este comportamiento sexual compulsivo? 4 cosas. Incapacidad para controlarse, intentar dejarlo y no conseguirlo, continuar haciéndolo aunque ya no me dé placer y que eso tenga un impacto en mi vida, en mi familia, en mis relaciones sexuales, en mi trabajo, etc. ¿Cuál es el problema de este concepto? Que es un poco cajón desastre. ¿Por qué es un cajón desastre? Porque dentro del trastorno por comportamiento sexual compulsivo entra el cibersexo, la prostitución, las webcams sexuales, una persona que consume de forma compulsiva las aplicaciones de citas, una persona que tiene una masturbación compulsiva. Pero la realidad es que el 80% de los pacientes que nos vienen a consulta con esta conducta compulsiva, lo que tienen es un problema con la pornografía.
Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno.
Oh, Adam, adicto al sexo.
Hola, Adam.
Ahora doy gracias por estar limpio. Gracias por escuchar.
Cariño.
¿Qué estabas haciendo?
Pues leyendo mis correos.
No es cierto.
Me ha pillado viendo una porno.
¿Eso es todo?
¡Claro!
¡Oh!
¿Cómo ves eso?
¿Cómo ves tú esas estúpidas películas que ves?
Las pelis y el porno no son lo mismo, John. A las pelis les dan premios.
Ya, y al porno también.
Ayer me despidieron por grabar debajo de la falda de mi jefa.
¿Es una ficha de abstinencia?
Llevo 5 años en recuperación.
¿Por qué?
Adicción al sexo.
Cuerpo, choza, buga, familia, iglesia, colegas, chica.
Después de muchos años se han ido estudiando pues, todos los fenómenos que puedan ir asociados a la adicción. Y como digo, pues en la gran mayoría de grupos de investigación a nivel internacional, cuando vamos a los congresos, hay gran apoyo a las hipótesis adictivas. Pero también es un debate que todavía está abierto. El otro día me decía un paciente en consulta, está trabajando en la prevención de recaídas, ya entra muy poco en pornografía, alguna vez en los últimos 3 meses ha entrado, y me decía, es que Alejandro, ya lo tengo, o sea, ya me lo sé. Siento que pierdo neuronas. Cuando vuelvo a entrar en la pornografía, pierdo neuronas. Y tardo 1 semana y media. Los 3 primeros días son como de resaca, dice. Y luego, hasta que me voy recuperando y conectando otra vez y recuperando la claridad, tardo casi 1 semana y media.
El el consum de la pornografia i el consum problemàtic de la pornografia es diu que és com l'addicció silenciosa.
Lluís Ballester Braguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Perquè el consum d'alcohol, el consum de drogues diverses, produeix impactes relativament ràpid. Impactes perquè has d'invertir diners, impactes perquè hi ha alteracions de la conducta visible molt ràpidament. En el cas de la pornografia és silenciós, més silenciós. De fet, quan comença a donar símptomes molt clars, externs, indubtables, és perquè el mal que està fent és molt important.
Però les més invisibles i més perilloses és que te canvien com a persona. Te canvien en les relacions amb la teva parella, te canvien en la mirada a les dones, si ets un tio i ets heterosexual.
Jaume Parelló a l'Horda, pedagog, educador a Casal Petit.
Te canvia molt el que seria... o t'afecta molt en la teva autoestima. T'afecta moltíssim. I aquests elements són els que no se veuen, els que costa molt fer veure.
Brain fog, o la niebla mental, que és un fenomen que ocurre en els pacients addictos a la pornografia, que després del consum de la pornografia se les produce un enturbiamiento de su conciencia, com si se les nubla el dia, su claridad mental, su capacidad de atención, su mundo emocional. Por esos picos intensos de dopamina, donde subo y bajo, y donde tengo una excitación muy potente, pero luego tengo una depresión muy grande al no tener constantemente esa recompensa, les va a producir haciendo un deterioro en sus capacidades cognitivas y, por tanto, les va alterando sus capacidades, en este caso, intelectuales.
Acaben consumint cada vegada més, escalant el producte, mirant coses cada vegada, cercant coses cada vegada més bèsties, i això és relativament ràpid i preocupant. Aquest procés de dependència i d'habituació és molt poderós.
Algo que no es una sustancia me genera abstinencia, porque claro, con la cocaína es muy fácil. Tus receptores dopaminérgicos, con los opiáceos, tus receptores de opiáceos, tienen una necesidad, ¿no? Como bioquímica que te grita, dame esa parte. Con la pornografía también parece que ocurre. El 77% de los pacientes con una adicción a la pornografía presenta síntomas de abstinencia, pensamientos difíciles de detener, necesidad de consumo, craving, irritabilidad si no lo tengo cerca, ¿no? Problemas de sueño, cambio frecuente en el humor, que aumentan el deseo de consumo y, por tanto, le motivan a la persona a perpetuar esta conducta adictiva, al igual que pasa con cualquier otra sustancia, en casi el 80% de estos pacientes. Entonces, es una adicción mentirosa y la pornografía te promete cosas y luego te las quita, te promete placer y luego te genera insatisfacción, te promete información y luego te desinforma. Te promete regular tus emociones un rato, pero luego te genera más ansiedad. Por tanto, estamos ante un gran artificio del engaño de la pornografía sobre eso que te promete, pero luego hay muchas cosas que te quita.
L'empatia, la capacitat d'entendre i connectar amb les emocions dels altres, té el seu origen en les neurones mirall, descobertes als anys 90, que permeten simular les experiències alienes i faciliten la connexió emocional. Aquesta habilitat va ser clau per a l'evolució humana, afavorint la cooperació i l'aprenentatge en grups socials. Tot i això, l'empatia no només depèn de la biologia, sinó que també està condicionada per factors culturals i antropològics. Les diferències de gènere han estat influenciades pels rols històrics. Mentre les dones es van associar tradicionalment amb la cura i la cohesió social, els homes, vinculats a les tasques com la caça o la guerra, van desenvolupar respostes més pràctiques i menys emocionals. Tal com apuntava Simone de Beauvoir, el gènere femení s'ha socialitzat com un ser per als altres, prioritzant les necessitats i els desitjos aliens per sobre dels propis. En canvi, el gènere masculí està construït com un ser per a si mateix, que tendeix a posar en primer lloc els propis interessos. Aquesta dinàmica es fa especialment rellevant en la reproducció de la violència sexual. Per exercir violència sexual, els homes han de ser capaços de prioritzar el seu propi desig final, fins al punt d'imposar-lo, ignorant els desitjos i les emocions de la víctima. La pornografia contribueix a agreujar aquesta falta d'empatia, ja que deshumanitza les relacions i redueix les persones objectes de desig. Amb la cosificació i la normalització de la violència o la dominació, el consum del porno reforça la desconnexió emocional, perpetuant actituds que alteren la percepció de les relacions i condicionen el comportament, especialment entre els joves. Això no només afecta la capacitat de reconèixer les emocions dels altres, sinó que també alimenta dinàmiques de violència i desigualtat que es reflecteixen en les relacions interpersonals.
També un altre efecte molt greu de la pornografia és la pèrdua de la capacitat de ser empàtics.
Apolònia Laumir, professora d'Elies Bandinat, agent de coeducació.
Aquesta pèrdua de capacitat de ser empàtics fa que llavors les accions siguin despiadades.
L'empatia és diferent quan ho veus una pantalla que quan tu ho vius a la vida real.
Pelem Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Arriba un moment en què ho normalitzes fins a un punt en què ja no veus el sofriment. No pots entendre que està ofegant a una altra persona, l'altra persona no estigui gaudint, perquè la pornografia ho està gaudint.
Cuando miden los niveles de oxitocina y vasopresina de las personas que más pornografía consumen, que son unos niveles que tienen que ver con el cariño, con el vínculo, la oxitocina está presente cuando damos un abrazo, en el embarazo, para el cuidado de las crías, ¿no? A nivel biológico y mamífero, tiene que ver con el vínculo, con el cariño, está alterada en aquellas personas que más pornografía consumen. Por tanto, sus niveles de empatía, su capacidad de cuidarte, de entenderte, de leer las señales de cuando estás bien o no.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
Las caras que ponen las actrices pornográficas no se distingue cuando hay dolor y cuando hay placer. Es una especie de ambivalencia, porque está haciendo algo agresivo, pero parece que está disfrutando. Al final del vídeo parece que todo ha estado bien, pero al principio se niega, que eso cortocircuita mi capacidad de empatía y de entender el cuerpo, lo no verbal del otro, está totalmente deteriorado y alterado.
No te enamores de qualcú 40 anys més.
Circuitos del dolor y del placer están muy juntos en el cerebro. El cerebro es muy sabio y se prepara para el dolor. Incluso cuando hay una violación, un agresor sexual, se generan a veces endorfinas y un sistema opiáceo para intentar que no sea tan dolorosa esa experiencia tan agresiva que puede vivir una persona. Esos mismos mecanismos se reproducen cuando estoy consumiendo pornografía y agresiva. Voy asociando al orgasmo el dolor, pero de pronto me da placer, mi cerebro se va insensibilizando, voy necesitando cada vez más violencia, mi cerebro anticipa la violencia para protegerse porque cree que es lo normal. Entonces, esa asociación entre violencia y dolor no es una asociación que tenga que ver con el gusto sexual de las personas o con la fantasía sexual de las personas.
La pornografia no només erotitza la violència sexual, sinó que la converteix en un element central de la seva narrativa. En plataformes com Xvideos, termes com segrestada i apallissada generen més de 250.000 vídeos amb milions de visualitzacions. Aquest contingut inclou escenes explícites de violacions, agressions físiques i psicològiques i dominació extrema, sovint presentades com actes consensuats o desitjables. Això envia un missatge distorsionat i perillós, que la violència i la coerció són parts naturals de la sexualitat masculina i que el patiment de les dones pot ser una font d'excitació legítima. En vídeos populars com «Me cansé de ver a mi hermanastra acostada i me la terminé follando» mostren situacions on el consentiment és absent davant dones drogades, inconscients o forçades. Aquest fenomen no és marginal. La pornografia construeix un model de desig masculí que associa el plaer amb la submissió i el patiment de les dones. Segons la Fundació ANAR, les sol·licituds d'ajuda per violència sexual entre adolescents han augmentat un 50% en els darrers anys, un increment preocupat que s'ha vinculat a la influència de la pornografia en la construcció de comportaments i actituds. Les violacions grupals, també, han augmentat un 5% en el darrer any.
De la Fundación ANAR, que tiene un teléfono de ayuda a la adolescencia, ha descubierto que de 2023 a 2024 han aumentado en un 50% las llamadas y las peticiones de ayuda entre menores sobre violencia sexual, ¿no? Y que también pues una gran parte de ellos a veces no era ni siquiera consciente de esa violencia.
La relación entre el porno, la pornografía y las violaciones grupales es una evidencia, que las violaciones grupales però que els exerceixen adolescents a damunt altres adolescents són un efecte de lo que han vist, del que han vist.
Apolònia Laumir, professora d'Elias Bandinat, agent de coeducació.
I del que consideren que és la sexualitat tal com l'han de viure. Exercís poder damunt una criatura que consideren que fins i tot pot disfrutar fent el que li fan.
Protestes per la sentència de la manada a diferents ciutats espanyoles.
I nova condemna per 4 dels 5 membres de la manada de Pamplona.
La sentència considera que no es va produir violència dels 5 acusats contra la jove ha generat una allau de concentracions.
I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 4 processats per les 3 agressions sexuals seguides que va patir una jove.
Li connectam en directe. Victòria Morell, bon vespre.
En protesta per la sentència que ha condemnat els joves autodenominats La Manada a 9 anys de presó per abús a una jove.
Sempre ha hagut violacions en grup, siguem realistes, des de la Guerra Civil hi havia violacions en grup. Però no com ara, ni tantes, ni tan comuns, ni gravades. Perquè ja el me recreo en la violació en grupo.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Hem de simpatitzar ja del tot, ja, violar en grup. Només pel plaer de gravar-ho, quin sentit té?
Nins de 13 a 14 anys, sobre una nina d'11 anys, filmant aquella violència que segueix el model de la pornografia.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Vull dir, aquesta extensió és el nivell superior de la violència, de l'impacte de la violència que té la pornografia com a model.
És només pel meu egoisme, perquè no veig una persona en l'altra banda. A la que estic violant no l'estic veient com persona. No és humana. No és un ésser, és un objecte que jo penetro per qualsevol forat, perquè això és el que m'ha mostrat el porno, que són forats.
Las imágenes estaban manipuladas con inteligencia artificial para que las niñas aparecieran desnudas.
Las denuncias por el uso de fotos trucadas de niñas se extienden.
Se enfrentarían a delitos tan graves como el de pornografía infantil y además también el de tenencia y distribución.
El realismo de las imágenes
ha calificado el asunto como muy grave de violencia de género. Aunque...
Imágenes muy reales según la Guardia Civil a pesar de haber sido generadas por inteligencia artificial.
Y por supuesto llega la inteligencia artificial y pues se ve que el 50% de los hombres ya ha probado los deepfakes pornográficos, la posibilidad de desnudar a alguien para excitarse con ello.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
No es un informe con mucha potencia metodológica, pero es una encuesta que se ha hecho con 2.000 hombres en Reino Unido. Por tanto, uno de cada 5 hombres que había consumido porno de ordenador ya consume o ha probado este tipo de pornografía. Y se vuelve a replicar otra vez el modelo de estereotipo de género machista. La gran mayoría de contenido que hay son mujeres y la gran mayoría de usuarios son hombres. Y esto es lo que me decía un paciente, que trabajo con él en consulta todavía, he desnudado a una de mis hermanas menores con inteligencia artificial para excitarme con ella. La pornografía me ha ayudado a normalizar prácticas como el incesto y aunque sé que es algo horrible, no tengo control sobre ello. Ahora vivo con miedo a que alguien me descubra, ¿no?
La pornografia esdevé un element clau en la consolidació del sistema prostitucional, actuant com una eina que ensenya i normalitza la cosificació de les dones. A través de les seves representacions, converteix l'ús i l'explotació dels cossos femenins en pràctiques legítimes i naturalitzades. També té un paper fonamental en la construcció del desig sexual, fomentant un interès per relacions despersonalitzades, desprovistes d'empatia i connexió emocional, obrint així la porta al consum de prostitució. Moltes institucions que treballen amb dones prostituïdes i víctimes d'explotació sexual, com Casal Petit, informen que cada vegada més joves accedeixen a dones prostituïdes amb demandes molt explícites i violentes, influenciades directament per la pornografia. En molts de casos, quan la parella sexual no compleix amb les expectatives imposades per aquests models, els joves recorren a la prostitució per satisfer-les, perpetuant així un cicle de dominació i explotació.
Mastúrbate con alguien desnudo. Haz clic para masturbarte ahora.
Aquí puedes encontrar miles de perfiles cerca de ti.
Instacams conecta mujeres y hombres cachondos para que se desnuden y se masturben juntos. Instacams conecta mujeres y hombres cachondos para que se desnuden y se masturben juntos.
A més, moltes plataformes pornogràfiques serveixen com a porta d'accés fàcil a la prostitució, amb anuncis i enllaços que fomenten aquesta transició. Aquesta connexió evidencia com la pornografia i la prostitució són dues cares d'una mateixa realitat que mercantilitza les dones i perpetua una visió deshumanitzada de les relacions i la sexualitat.
Hi ha una generació en la que els joves era impensable que fossin a consumir prostitució. I ara tornem a veure joves que les seves primeres relacions sexuals són amb prostitució.
Producto de, bueno, pues precisamente de querer encontrar en el porno lo que luego en la vida real el sexo te dice otra cosa, ¿no? Pues porque es muy es diferente, evidentemente, esa relación sexual, esa relación de pareja presencial, real, con todas las imperfecciones, con todas las vulnerabilidades, con todas las dificultades que muchas veces conlleva pues una vida de relación, una vida sexual, etcétera, ¿no? Y en cambio en el porno, pues siempre es todo mucho más fácil, mucho más rápido, nunca hay ningún tipo de problema, ningún tipo de barrera y todo es casi, casi como una peli perfecta, ¿no?
Exemples com els que hem identificat a les intervencions en prostitució són claríssims. Menor d'edat, 14 anys, 13 anys, fent pràctiques, demanant pràctiques duríssimes que han vist en la pornografia.
Lo que he vist en la pornografia ho vull posar en pràctica, però no m'atreveixo amb les meves companyes, perquè a més ja no sé parlar amb les companyes, perquè tot és a través d'un mòbil, i ja no sabem ni parlar entre nosaltres. Per tant, me'n vaig a prostitució, pago i tinc les meves primeres relacions sexuals i així no faré el ridícul quan tingui sexe amb una nina.
Estamos en un mundo en el que el placer lo tenemos a golpe de eso, ¿no? De clic, cualquier tipo de placer, cualquier tipo de gratificación. Entonces estamos convirtiendo, yo creo que con la pornografía, entre otras cosas, pero no solo, que el sexo es un producto más donde una pues puede satisfacerse en cualquier momento. Si eso nos parece bien, si desvinculamos cada vez más, me parece a mí, el sexo del cariño, del amor, es mucho más fácil también que la pornografía nunca se entienda como algo negativo, como algo que hace daño, ¿no?
Vivimos en la época de la igualdad, pero a la pornografía no. A la pornografía és violenta, és la dona sumissa, l'agafo del coll, li pego cachetades... Per tant, en la vida real, al final, també.
Por tanto, creo que también o valoramos más el sexo, lo potenciamos más, lo ponemos en una primera línea con las consecuencias que eso también tiene de cuidarlo más, de darle más importancia, o si no, al final, pues claro, ¿quién eres tú para decir que el porno no es algo que tampoco genera tanto problema, ¿no?
Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir otra, que es la de la responsabilidad. Que el sexo aporta y que el sexo es algo estupendo, pero que el porno no tiene nada que ver con eso. Sexo aporta y el porno aparta.
En aquest capítol hem explorat com la pornografia actua com un fals manual d'instruccions, perpetuant estereotips de gènere, deshumanitzant les relacions i fomentant actituds violentes. També hem aprofundit en els seus efectes addictius, la seva vinculació amb la prostitució i la seva influència en la percepció del consentiment i el desig. Reflexionar sobre aquests impactes ens permet entendre que la pornografia no és només una qüestió privada, sinó un fenomen amb profundes conseqüències socials. La clau per combatre aquests efectes rau en l'educació, la sensibilització i la construcció de model de relacions basat en el respecte i la igualtat.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IV3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
IV3 Podcast. Un món de sons.